A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Milian al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana i també amb les darreres novetats de l'actualitat local.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca té previst invertir 1,7 milions d'euros en diversos projectes. La reorganització del Parc de la Solana, la renovació de 8 parcs infantils, l'asfaltat de carrers, l'adquisició d'immobles o la compra d'un camió grua per la brigada municipal són algunes de les inversions que es duran a terme aquest any 2024. Aquest és un dels punts que es portarà a votació en el ple municipal del proper 25 d'abril. Joan Jansana, regidor d'Urbanisme.
El total de les inversions que es faran, que s'aprovaran doncs, en aquest ple del mes d'abril, doncs és al voltant d'1.740.000 euros, d'acord? En total. Per tant, doncs estan desglossades en diferents partides, unes de nova creació i altres en que ja estan fetes i en les quals s'incrementa la despesa.
Hi ha partides de nova creació per l'adquisició d'immobles amb 215.000 euros i la reurbanització del Parc de la Solana amb 263.000 euros.
Unes partides de nova creació, d'acord, per adquirir l'immoble que tenim al costat, aquí en l'edifici de l'Ajuntament, d'acord? Doncs ja tenim una partida de 215.000 euros i doncs també fem una partida de nova creació de la reurbanització del Parc de la Solana, que doncs, per un import de 263.000 euros. D'acord? Aquesta reurbanització, remodelació del parc de la Solana doncs, implicarà des de la plaça Mercè Rodoreda integrar-la més dins del parc i farem una renovació de tot el que és el parc de la Solana.
Altres partides es destinaran a la renovació de 8 parcs infantils, com el parc de la plaça Federico García Lorca, el parc de l'estació o de la plaça 11 de setembre. També la compra d'un camió grua per la brigada i un vehicle per protecció civil.
Les d'increment de despesa doncs, es fan transferències a SAP Urbà per millores de l'equipament esportiu, val? Per equips informàtics i per doncs, serveis de maquinària. I també s'invertiran 400.000 euros en els parcs infantils, d'acord? En la renovació de 8 parcs infantils. Intentarem doncs, que es facin doncs, durant aquest any 2024. I també doncs, augmenta la despesa de 47.000 euros per l'adquisició del camió grua, d'un camió de grua per la brigada, juntament amb els 80.000 euros que ja teníem, doncs és el valor de 135.000 euros doncs per renovar el camió de la brigada. També s'adquirirà un vehicle de seguretat ciutadana, un vehicle per protecció civil.
El consistori també invertirà al voltant de 300.000 euros en la renovació de l'asfaltat dels carrers.
I doncs també es destinaran 300.000 euros en renovació del paviment asfàltic en diferents punts de Sant Andreu. Val? No es farà una renovació de paviment asfàltic d'un punt en concret, sinó que el que hem fet és doncs, anar buscant tots aquests punts que són problemàtics. Conjuntament doncs, hem estat treballant amb la policia i amb els tècnics per veure doncs, quins són els punts més problemàtics i actuarem doncs, en diversos carrers de Sant Andreu. Això es faran reparacions puntuals per diferents carrers, que són reparacions doncs, que s'han anat detectant doncs, a través d'avisos dels veïns o també de la policia local i per tant doncs, no s'actuarà només en un carrer concret, sinó s'actuarà en parts de diferents carrers que estaran repartits per tota la ciutat.
Totes aquestes inversions es portaran a votació en el ple municipal que tindrà lloc el proper dijous, dia 25 d'abril, i que també es podrà seguir en directe a través de Ràdio Sant Andreu. Aprovada l'ampliació del contracte per a la construcció de la passarel·la del Parc Central i la modificació del projecte. La Junta del Govern de Sant Andreu de la Barca ha aprovat aquests dos punts i l'ampliació del contracte fins al 31 de desembre del 2024 amb una inversió total d'1 milió d'euros. 800.000 provenen dels fons Next Generation. La passarel·la que construirà l'empresa local Arcs Constructora comunicarà a la zona d'equipaments del carrer Anoia al Parc Central salvant les vies dels ferrocarrils. El regidor d'Urbanisme, Joan Jansana, ha comentat els canvis i les darreres novetats.
En la Junta de Govern d'aquest passat dimarts doncs es va aprovar l'ampliació del contracte de la construcció de la passarel·la i també es va doncs, ampliar el contracte per refer el projecte que hi havia. D'acord? El contracte que hi havia era fins al 31 de desembre del 2023, i es va ampliar fins al 31 de desembre del 2024. I és una obra que hem de recordar que hi ha 811.000 euros que venen de la subvenció dels fons de Next Generation. D'acord? I perquè es va... Per què hem fet aquesta pròrroga del contracte? Doncs perquè doncs, quan vam arribar al govern el juny del 2023, doncs, l'empresa que havia de fer la passarel·la ens va comunicar que hi havia un sobrecost que sobrepassava doncs, més d'un 20% del cost que s'havia pressupostat. D'acord?
El projecte de la passarel·la ha patit modificacions. El regidor d'Urbanisme en dona més detalls.
Perquè és degut a aquest sobrecost, doncs perquè en els plànols que s'havien presentat en la licitació no s'havia tingut en compte que s'havia fet una nova canonada del nou dipòsit, s'havia fet una canonada nova del dipòsit i això feia que el sistema de pilotatge per les columnes que s'havia fet de la passarel·la doncs no es podien fer en el lloc on s'havien de fer i per tant s'havia de canviar aquest sistema. I també doncs hi havia una edició de la catenària de la via que estava més alta del que posaven els planos i per tant això feia que, doncs, que la passarel·la s'havia de passar per sobre més elevada del que estava en principi pressupostat i davant d'això doncs, vam decidir que no fèiem, val? Que aquella passarel·la no podíem fer assumir aquest sobrecost d'aquesta passarel·la i el que vam fer doncs, va fer que doncs, en aquest cas l'empresa que va guanyar la licitació doncs, repensés com fer aquesta passarel·la i a més el que vam fer doncs, va ser canviar-la una miqueta de posició. El que vam guanyar és integrar-la més dins de la remodelació del Parc Central i aconseguir doncs, ajustar el cost, val? El que estava previst inicialment. Val, doncs el que hem fet és moure-la, entre cometes, doncs la part de la zona del Parc Central, val? L'hem girat una mica, s'ha desplaçat de tal manera que evitàvem doncs, el pas per sobre d'aquesta canonada d'aigües Ter Llobregat i per tant doncs, evitàvem que aquesta llum de la passarel·la doncs, fos més gran del que teníem previst inicialment i com he dit, el fet de moure també doncs, desplaçar una mica aquesta passarel·la també ens ha permès que aquesta passarel·la, l'entrada d'aquesta passarel·la quedi molt més integrada en el futur, en la remodelació del Parc Central.
Ha ampliat el període d'execució de les obres de la passarel·la fins a finals d'aquest any 2024 i també aquest projecte ha patit una modificació, tal com ha assenyalat el regidor d'Urbanisme, Joan Jansana.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
I aquest dilluns, a través d'un ple extraordinari, es va fer el sorteig de les persones que integraran les meses electorals de les eleccions al Parlament del 12 de maig.
Avui comencem l'ordre del dia del ple, una sessió extraordinària i urgent a tal efecte de fer el sorteig públic per la designació dels membres de les 33 meses electorals que s'han de constituir a Sant Andreu de la Barca per motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya el dia 12 de maig de 2024. Començarem ratificant l'urgència del ple extraordinari i urgent. Vots a favor? Secretària, s'aprova per unanimitat. I el punt 1.2, tal com he dit, iniciarem el sorteig de les meses electorals que s'han de constituir i que és competència dels ajuntaments sota la supervisió de les juntes generals de zona. Iniciem el sorteig.
Hola, bon dia. El sorteig el farem a través d'una plataforma que es diu IDACELEC, que posa a disposició de les administracions públiques l'oficina del cens electoral. Procediré a... Veieu aquí la... que és benvenida amb aquesta plataforma. Sorteo de meses, sorteig de meses, sorteo membres de mesa. Estem amb el procés electoral, eleccions al Parlament de Catalunya del 12 de maig de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. A la pestanya realitzar sorteig apareix la província, el municipi, el total de meses, que són 33, l'àmbit censal, que és certificat, són els que estan empadronats al municipi de Sant Andreu de la Barca i tenen nacionalitat espanyola. Aquí el nombre de suplents per càrrec, en principi una mesa és un president i dos vocals, obliga a tenir un mínim de dos. Nosaltres, per experiències d'altres anys i per tal de garantir que el dia de les eleccions puguem disposar de tots els membres de la mesa sense que tinguem incidències, ja fa uns anys que el que fem és escollir 10 suplents, en funció de que si van excusant, doncs puguem anar tirant del següent i no faci falta que realitzem un altre ple. Llavors aquí en número de suplents en posarem 10. El tipus de sorteig el farem pel total de totes les meses i en principi ja no s'ha d'inserir cap tipus més d'informació. Realitzarem el sorteig. Bé, i en principi de manera aleatòria el programa, la plataforma, va escollint. Veieu que surt de la mesa 1A, 1B, 2A, 2B, que són els presidents i els primers suplents, i si anem passant de pàgina, doncs, bueno, van sortint totes les meses, en principi amb cadascuna de les persones o dels ciutadans que estan cridats a formar part de les meses. Veieu? Pàgina 3, bueno, van sortint tots aquí. A partir de que finalitzem la sessió, començarem ja a notificar, tenim fins divendres, i a partir d'aquí doncs, esperem que puguem omplir totes les taules amb ciutadans del municipi.
A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
L'Ajuntament instal·larà 11 fonts duals per a gossos i per a persones. Les fonts faciliten que els gossos puguin veure amb l'abeurador que tenen a la cubeta inferior. Aquestes noves fonts també permeten veure les persones amb una altra aixeta situada a la part superior en sentit contrari. La primera ja està instal·lada a l'Avinguda Constitució, a prop del número 62, i la resta s'ubicaran des del Parc Central al Parc de la Solana. La regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, ha recordat a Ràdio Sant Andreu que amb les noves fonts tothom que tinc un gos, les podrà fer servir.
Pues aquestes fonts són duals, és per veure per un costat veure la persona i per un altre costat, cap a terra, té un dipòsit on pot veure el gos. Estem instal·lant 11 fonts, instal·larem abans de l'estiu. Hem començat amb la primera, l'Avinguda Constitució. La idea és això, fer fonts per persones i també per tenir cura dels nostres gossos, no? Pues s'instal·laran des del Parc de la Solana, fins al Palau. Volem fer una línia perquè tota la gent que va sortir a passejar el gos tingui un punt on poder, més a prop o més lluny, poder parar i que el seu gos vegui.
L'Ajuntament també ha iniciat el repartiment de bosses d'aigua per diluir l'orina dels gossos. Ajudaran a diluir les deposicions dels animals domèstics a la via pública, una campanya per promoure la convivència i el respecte per l'espai urbà.
Aquestes bosses són d'un mig litre, unes bossetes de plàstic, que serveixen per ficar l'aigua diluïda amb una miqueta de vinagre o de lleixiu, i és per diluir els orins dels gossos a terra, perquè no els deixem.
El repartiment com s'està realitzant?
Pues es va començar a repartir el curs de tinença responsable que vam fer a l'Ajuntament. Després s'està repartint per les regidories de barri i les persones també la poden venir a recollir aquí a la planta 0 de l'Ajuntament. Es reparteix una bosseta per persona.
Primera font dual instal·lada a Sant Andreu de la Barca, l'Avinguda Constitució. La resta s'ubicaran des del Parc de la Solana fins al Palau. Aquestes fonts faciliten, com dèiem, que els gossos puguin beure amb l'abeurador que tenen a la cubeta inferior.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
Canviem de registre perquè el restaurant El Palau Vell de Sant Andreu de la Barca torna a aparèixer a la guia de restaurants Sabors de l'Horta del Baix Llobregat. El Palau Vell Restaurant apareix a la guia de restaurants del col·lectiu gastronòmic Sabors de l'Horta del Baix Llobregat. El restaurant Sant Andreuenc repeteix presència a la guia, que permet conèixer les diferents propostes gastronòmiques dels restaurants del Baix Llobregat que en formen part del col·lectiu. El xef del restaurant al Palau Vell, Josep Martín, ha destacat a Ràdio Sant Andreu què suposa estar present a la guia, a més de l'aposta pels productes de proximitat com la carxofa, els espàrrecs, els calçots o les cireres. El contacte directe amb els pagesos de la comarca i el producte de fresc de temporada són clau per l'èxit de les diferents propostes culinàries. Els establiments referenciats a la guia es poden distingir gràcies al distintiu creat pel Consorci de Turisme del Baix Llobregat i el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, que indica que en aquell establiment es cuina amb productes frescs del Parc Agrari. N'hem parlat amb Josep Martín, el xef del restaurant El Palau Vell.
Doncs suposa el seguiment d'una feina de fa molts anys, d'aconseguir que la gent conegui més el Baix Llobregat, que conegui més el Parc Agrari, que coneguin els pagesos i les pageses que, bueno, que treballen al camp i que treballen el producte cada dia, pel dematí, i que al migdia estan tots els mercats aquí de tota la comarca.
Un dels objectius o de la requisits per aparèixer en aquesta guia és que els diferents restaurants que hi apareixen sobretot cuidin el producte del Baix Llobregat, no? Aquests plats cuinats amb ingredients de proximitat.
Sí, es tracta de cuidar el producte nostre, i es tracta també de treballar el producte quan toca, quan és la temporada, quan toca ara, per exemple, si són els pèsols o les faves o la col. D'aquí a poc arribaran les cireres. Doncs bueno, es tracta de que el xef de cada restaurant que estem dintre del col·lectiu aquest, com dius tu, de Sabors de l'Horta, bueno, pues cuidem el producte i que sapiguem treballar-lo bé i de mil formes, però sempre amb aquest producte d'aquí del Parc Agrari.
Aquests productes que poden ser la carxofa, els espàrrecs, les cireres, productes que tenim ben a prop, no sé si en aquest cas els clients saben que tan a prop tenen tots aquests productes, i a més bons productes.
Bueno, són productes que per història millor hem comprat més fora que aquí, no? Ara sí que és veritat que hi ha un bon màrqueting, de publicitat i de projecció de pagesos joves que tornen a pujar. Aquí a Sant Andreu tenim el Jaume, que és com un exemple per mi de pagès jove que vol treballar el producte i el vol treballar molt bé. I bueno, cireres de Sant Climent, carxofes al Prat, calçots aquí a Castellbisbal. Bueno, ara ja no tenim que anar a baix a buscar el calçot, que això és molt important, ni tampoc a Benicarló a buscar carxofa, perquè la tenim aquí al costat i la tenim tallada aquest matí al camp i a la tarda la tenim al restaurant.
De fet, el restaurant Palau Vell ja són molts anys, no?, els que tracteu aquest producte de proximitat. No sé si veu ser pioners o no, però sí que sempre heu apostat per aquest producte proper.
Sí, a veure, van ser un dels primers que on van començar a sortir el col·lectiu aquest de xefs de cuina i restaurants dels Sabors de l'Horta, van ser un dels primers que, la veritat, que ens va fer molta il·lusió afegir-nos, perquè vam veure que darrere hi havia una feina i un treball per part del Consorci de Turisme del Baix Llobregat, per part del Parc Agrari, que també estava involucrat, pels pagesos també, que volien cuidar el producte i no deixar-lo perdre, i aquesta és la motivació que tenim al final, a part que el client quedi content, però els xefs també han de buscar una motivació, no? I la motivació és tindre un bon producte, de qualitat, de pròxim d'aquí, que saps de qui ve, de qui el recull, que te'l porta aquella persona que el coneixes de fa molts anys. Això també dona una motivació perquè nosaltres puguem treballar el producte i que després deixar un plat xulo i bo.
Aquí en aquesta guia hi ha restaurants de cuina tradicional, però també de cuina creativa.
Sí, a veure, aquí és que es pot afegir tots. Vull dir, al final el tema és el producte, i el producte cadascú jo penso que el treballa com ell sap o com vol, i cadascú pues, tenim un tipus de cuina més tradicional, potser com la nostra, de cuina creativa, o potser inclús una hamburguesa. Vull dir, he menjat ara fa poc unes hamburgueses amb vedella, però també amb carxofa. Unes hamburgueses fetes amb calçots. Cadascú, penso que hi ha molts bons cuiners, grans xefs, grans restaurants d'aquí al Baix Llobregat, dels quals estem dintre d'aquí del col·lectiu, i penso que tots sabem com hem de treballar el producte dintre de les nostres cases, que això és molt important.
Entre aquests cuiners, aquest xef que ens comentes ara de la comarca, quines són les dificultats o avantatges que vosaltres trobeu en el dia a dia?
Bueno, el dia a dia és exactament el que es diu, dia a dia. Vull dir, aquí hi ha un restaurant, obres les portes de casa teva i no saps si faràs 10, 15, 20 o 200 persones. Vull dir, això és molt difícil, de comprar i de gestionar tot això, perquè al final un restaurant és una empresa i tens que gestionar cuina, sala, personal i tot. El dia a dia jo crec que també, si parlem de producte, els pagesos també ho tenen complicat, vull dir, perquè gestionar com està tot ara, no hi ha aigua, el producte penso que cada vegada hem d'intentar nosaltres donar-li aquell valor afegit que té aquest producte. No poden pagar o li poden vendre carxofes a un euro i després te'n vas al mercat i estan a 6. Vull dir, totes aquestes cosetes crec que s'han de millorar.
Per tant, també ho reivindiqueu vosaltres.
Sí, home, nosaltres hem d'anar a costat i agafats a la mà amb el pagès, perquè al final un restaurant o la cuina de casa nostra no som ningú si no tenim el pagès aixecant-se als 6 del matí i escatant i plantant la carxofa. No, o sigui, no arribaria el producte, està claríssim. Llavors, hem d'anar a la mà junts i reivindicar el treball del pagès, el treball d'un cuiner que s'aixeca pel matí també per arribar d'aquella carxofa i treballar-la, i una vegada està cuinat, posar-lo al plat, i el valor també aquest client de casa nostra també té que veure'l.
Josep, 26 anys del restaurant al Palau Vella a Sant Andreu de la Barca, quina valoració en fas de tots aquests anys?
Doncs molt content, la veritat que rodejat d'un gran equip de treballadors que tinc, fa molts anys que estan amb mi, són 26 anys de molta feina, de gestionar, com te comentava abans, gestionar un restaurant, personal, gestionar també la família, perquè al final comporta tot, que bueno, un restaurant arrossega tot, no? La família, els fills, tots, i la veritat que molt content perquè hem anat creixent a poc a poc, però molt bé, molt bé. Vam començar amb 2 menjadors, ara ja tenim ja 6 menjadors, 2 terrasses, hem crescut, hem fet ampliació de cuina, hem obert mercat també fora amb el tema de takeaway, també ja fem eventos fora. Penso que és un restaurant que ha crescut moderadament i a poc a poc i amb bona lletra. Vull dir que molt content.
Aquesta seria la clau de l'èxit, anar creixent a poc a poc?
Bueno, hi ha gent que li agrada créixer ràpid perquè té les necessitats. Jo les meves necessitats són estar content amb la feina que jo faig, estar content amb el personal que tinc al voltant, que el veig cada dia, que m'aixeco el dia de matí, saludo la meva família i marxo al restaurant i estic més temps amb el personal de casa. Bueno, a mi tot això em satisfà molt. Està clar que el restaurant és una empresa, té que funcionar i els números tenen que sortir, o sigui, està claríssim. però és molt important perquè estem moltes hores a un restaurant i el, arribar a casa i dir, hosti, que bé que ha sortit el servei avui, això és molt.
Abans de finalitzar, parlant d'aquesta guia de sabors de l'Horta, on torna a aparèixer el restaurant al Palau Vell, amb aquestes carxofes, calçots, espàrrecs o les cireres, alguna recomanació, algun plat especial?
Doncs mira, et puc dir que ara a la fira aquí de Sant Andreu, a l'abril, traurem un canaló de carbassó farcit amb verdures i una crema d'alls tendres que ha agradat moltíssim. Fa un mes vam estar a una fira al Poble Espanyol, a Barcelona, ens van donar el tercer premi d'aquest platet, d'aquesta etapa, i la veritat és que estem molt contents amb aquest producte, perquè ha sigut una etapa molt senzilleta, però molt, molt gustosa, i a més una cosa que s'està portant molt de moda ara, que és producte d'aprofitament. És un canaló que a la fira aquesta el presentarem i farem un show cooking directe per tota la gent d'aquí del poble i la gent que vulgui vindre, està clar, i veurem que d'un producte que tenim a la nevera que no sabem què fer, farem un canaló màgic.
El Palau Vell Restaurant torna a aparèixer a la guia de restaurants del col·lectiu gastronòmic Sabors de l'Horta del Baix Llobregat. El restaurant de Sant Andreu de la Barca repeteix presència a la guia que permet conèixer les diferents propostes gastronòmiques de restaurants de la comarca que formen part d'aquest col·lectiu. S'aposta pels productes de proximitat i per productes del Parc Agrari del Baix Llobregat.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
I aquesta setmana a l'InfoSap també hem parlat d'una nova associació, l'Associació d'Amistat Hispano-Mozambiqueña. El seu president és l'exalcalde de Sant Andreu de la Barca, Enric Llorca. Aquest dissabte es farà el sopar solidari de la gala Estrelles en el Cielo de Mozambique. Es tracta d'un acte organitzat per l'Associació d'Amistat Hispano-Mozambiqueña. L'acte serà a partir de les 8 del vespre al Palau, al restaurant al Palau Vell. Volem parlar a Ràdio Sant Andreu d'aquest sopar benèfic i també de l'associació. Per aquest motiu ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu el president de l'associació, Enric Llorca. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I també ens acompanya Felipe Albal, que és el responsable de projectes i també de màrqueting de l'associació. Molt bon dia.
Bon dia, Jordi, a ti i a totes les oyentes de Ràdio Sant Andreu de la Barca.
Bé, aquesta gala solidària, benèfica, de l'Associació d'Amistat Hispano-Mozambiqueña, serà aquest dissabte, d'una associació que es va crear fa molt poc, concretament al setembre del 2023 es va crear aquesta associació. Amb quins objectius i el per què?
Bueno, doncs, a veure, sí, tothom ens pregunta, no? I per què vau crear aquesta associació? Bueno, nosaltres aquí teníem un antecedent de cooperació amb Mozambique, en concret amb la ciutat de Quelimane, i això es va fer ja fa bastants anys, no? A partir d'aquí, i del viatge que vam fer amb la llavors regidora Amelia Arroyo amb el José Luis García, que era el bibliotecari, i Livio de Moraes, doncs, bueno, va sorgir una amistat. Livio ens demanava, pues, que continuéssim, que tal. La veritat és que, bueno, el nivell de feina que vam haver de tirar endavant, no ens, o sigui, no feia que poguéssim tenir d'una manera continuada, doncs, aquesta línia que la vam portar a terme amb l'àrea metropolitana, amb la Mancomunitat de Municipis, i llavors, bueno, i sempre Livio, pues, havia estat insistint en que ell és el president de l'associació Luso-Mozambiqueña, i de que aquí pues, montéssim l'associació a nivell de tota Espanya i que tal, però bueno, no teníem ni temps pràcticament per fer-ho ni espais, no? I llavors, bueno, en un moment determinat, doncs ja quan m'he retirat de la medicina i llavors tenien temps, pues he estat contactant amb una sèrie de gent, Felipe del Val, gent de Madrid, gent d'Astúries, de Sevilla, i, oye, ¿por qué no montamos la Asociación de Amistad Hispano-Mozambiqueña? I bueno, i pues vamos, i llavors ho van tirar endavant. Amb quin objectiu? Bàsicament, portant davant projectes de cooperació que millorin la situació de la ciutadania a Mozambique i donar a conèixer també la cultura del país. I amb això pues, vam constituir l'associació al setembre i, bueno, i ara doncs, aquest dissabte farem un sopar solidari per donar a conèixer l'associació i els projectes i per recaptar fondos.
Tot i que va començar el setembre del 2023, l'associació sí que s'ha posat en marxa, tot i que la presentació doncs, serà aquest mateix dissabte amb aquest acte benèfic, però ja s'han arribat a diferents acords. Per exemple, fa poc han signat un acord amb la Canfic.
Sí, és que un dels projectes, que el doctor Felipe del Val lo conoce porque él ha estado presente también, es un proyecto para formar médicos posgrados en el Hospital de Beira en el ámbito de la ecografía clínica. Y eso lo hacemos con la Canfic, con el material de formación de la Canfic y la plataforma de la Canfic, porque la mayor parte será online.
És un dels punts d'aquest projecte que té tres línies molt marcades. La primera és el projecte de sanejament i potabilització de l'aigua.
Sí. Felipe, este proyecto le encanta, ¿no?
A mí, básicamente, pues, lo que te quería puntualizar es que Enric, desde hace mucho tiempo, tiene una conexión importante con Mozambique y lo sabíamos porque a veces no hay que exponer, ¿no?, el trabajo que hace o lo que hace, sino que simplemente ese trabajo de hormiga, ese trabajo del día a día. Y, por supuesto, ver a unos médicos, una videoconferencia, a unos médicos, a un radiólogo, y éramos ocho, y el director del hospital, y estar emocionados, verle las caras de ellos emocionados por este proyecto sobre formarse en ecografía, porque aquí a lo mejor decimos, pues yo quiero una ecografía para mañana, o quiero una ecografía y en dos semanas la tengo. Allá es que no hay posibilidad. Vamos a recordar la salud tan precaria que hay en Mozambique. A nivel de neonatal, por ejemplo, es que de cada 1,000 niños, 63 tienen una posibilidad de morir. Aquí en España, de cada 1,000, 2 o 3 niños. Entonces, todo tiene que ver con el agua. La salud es el agua. Entonces, la posibilidad de tener salud a través del agua en Mozambique, pues, es prioritario y urgente que se haga.
Estem parlant d'un país on l'esperança de vida és als 61 anys.
Sí, sí,
jo crec que amb aquestes dades es podem donar compte de la realitat d'aquest país, i Mozambique és un dels països més pobres del món.
Sí, sí, un dels més pobres del món. I si parlem amb el tema per què heu fet això de la medicina i tal, pues mira, perquè és un país que té 33 milions, em sembla, d'habitants, i per tot el país hi ha 4.100 metges, el qual us donarà una idea de quina és la situació, no? I per tant nosaltres ajudar en aquest sentit, formar i tal, és bàsic. I llavors el que deia Felipe, volem també construir una estació de depuració, sanejament de l'aigua i distribució d'aigua potable. A veure, això és molt car, però nosaltres en principi som prudents i bueno, doncs comencem a caminar, i el que volem és fer una petita estació que depuri i clori doncs, l'aigua i la pugui distribuir amb una població entre 300 i 1.000 habitants. Vol dir que entre 300 i 1.000 persones no s'hauran de desplaçar 25 quilòmetres per tenir aigua potable. Els hi podrem construir una petita estació de depuració d'aigua.
Que són projectes molt grans que necessiten, com molt bé ha dit ara, finançament. Com s'aconseguirà aquest finançament? Amb ajuts d'administracions? No sé si ha trucat ja les portes a les administracions.
Sí, hi ha... A veure, jo crec que afortunadament les administracions, a pesar de la situació que vivim i tal, no perden de vista doncs l'àmbit de la cooperació. Hi ha ajuntaments que ja s'han compromès a tirar endavant doncs ajuts per algun dels projectes. Clar, són quantitats petites, però si sumem les quantitats petites d'alguns ajuntaments, podem aconseguir un volum que ens permeti tirar endavant un projecte, no? Hi ha un projecte molt maco, que és el d'empoderamiento de la mujer, que és un projecte que volem portar a terme amb una fundació que es diu Micaia. És una fundació que està a Manica, a Mozambique, i aquesta fundació pues, està fent projectes amb ajuts d'Anglaterra, de França, i nosaltres ara estudiem la possibilitat de fer un conveni per muntar un projecte que és molt maco, que és un projecte que consisteix en la creació d'una cooperació, d'una cooperativa de dones, una cooperativa hortofrutícola per recollir mel, per recollir fruita, i d'aquesta manera tenir la possibilitat de poder ingressar diners en les seves famílies, i que això vagi acompanyat d'un programa de formació per dones per tal d'empoderar-les.
De fet, un dels altres punts del projecte de l'Associació d'Amistat Hispano-Mozambiqueña és aquests projectes de l'empoderament de la dona a Moçambic.
Sí, sí, i a més pensem que és molt necessari, perquè la situació, sobretot, jo ara comentàvem, no?, fa pues, aproximadament un mes va sortir en un dels dominicals del país un article sobre Mozambique i sobre les joves embarassades que bueno, pues, no tenen més sostén que la seva família i passen a ser una càrrega més de la família. No? Nosaltres volem donar l'oportunitat de que aquestes dones tinguin un mitjà de treball i, a més, rebi informació.
L'entrevista íntegra està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com. De fet, aquest dissabte es celebra en el Palau Vell Restaurant la gala benèfica a favor d'aquesta associació d'amistat hispano-mozambiqueña, perquè destinarà els diners amb els diferents projectes que ens van comentar aquesta setmana a l'entrevista.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
I en els actes de Sant Jordi, a Sant Andreu de la Barca, aquest dissabte, l'Escola Municipal de Música i Dansa celebra un dels actes del seu 15è aniversari. Serà en el Parc Central. L'Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca celebra el seu 15è aniversari i fa amb un acte el dissabte 20 d'abril al matí al Parc Central. Ens acompanya el seu director, Oriol Cusó. Molt bon dia, Oriol.
Molt bon dia.
Bé, 15 anys de l'Escola Municipal de Música i Dansa i ho voleu celebrar, a més, compartint amb la ciutadania de Sant Andreu de la Barca.
Doncs sí, 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 Jordi. Això, sempre quan hi ha aniversari, sempre pensem, no?, com ho farem, com ho celebrarem, de quina manera, no? El desè aniversari també vam fer, no? I sempre és un repte per nosaltres pensar això, com ho afrontarem, no? I en aquesta ocasió, doncs vam tenir com aquesta pensada, no?, de muntar un gran tinglado, muntar una gran festa per tota la ciutadania i per tots els alumnes de l'Escola de Música i Dansa al Parc Central.
Començarà a partir de les 10 del matí en el Parc Central, aquesta festa del 15è aniversari de l'Escola Municipal de Música i Dansa. Hi haurà 6 espais en el Parc Central. Què és el que tindrem, Oriol?
Sí, mira, la idea és que farem... la idea és com un circuit, val? La idea que hem fet és de que hi hagi com un circuit, és a dir, que tu aniràs al parc i llavors, depenent de l'hora, com si hi haurà unes coses o unes altres, val? L'eix vertebrador seran 3 tallers, vale, que farem a les 10, a les 11 i a les 12. aquesta ja és de mitja horeta. I després, en els espais del mig, 10 i mitja, 11 i mitja, 12 i mitja, hi haurà 6 espais. Val? Vols que et concreti, Jordi? Ja et dic una mica...
Parlem dels diferents espais que, sí, que podrem veure.
Mira, els espais seran un espai de vent, un espai de percussió, espai de corda, de guitarra, de piano i de dansa. Val? Llavors, en cada espai tindrem alumnes de l'escola que estan participant i que estan tocant, però també el bonic és que qualsevol ciutadà que vingui doncs podrà també participar. Pues, si veu un trombó, pues, podrà tocar el trombó i ens podrà interactuar amb nosaltres i el podem ensenyar, com si diguéssim. No?
Aquesta experiència ja l'heu fet en alguna ocasió?
Doncs no.
De posar instruments.
Havíem fet una experiència, sí. Sí que l'havíem fet, és veritat, el mes d'abril, sí que fèiem l'escola surt al carrer, que posàvem un piano, també la gent podia tocar, però clar, en aquest cas, el xulo és que estem amb tots els amb els instruments, amb la música i amb la dansa, o sigui, estem tota l'escola al carrer i llavors es pot fer qualsevol d'aquestes coses, no?
Per tant, hi ha aquest espai de percussió, espai de vent, de corda, de piano, de guitarra, però també hi haurà un espai per la dansa.
Exacte.
I un racó infantil, també.
Sí, llavors el tema és que tindrem, o sigui, els espais i els tallers s'interrelacionant, és a dir, quan hi hagi un taller, els espais es paren, vale? Però l'únic que farem és que deixarem un racó permanent d'infantil, vale? Que aquí ens estem preparant cosetes, de fer instruments així, hem demanat unes fustes, uns palers, i bueno, volem fer un espai bonic, i llavors també això, un racó d'infantil, perquè els més petits també tinguin cabuda i que puguin també passar-s'ho d'allò més bé.
Tindrem també l'actuació del gran conjunt de vent i de percussió.
Sí, això ho farem com per tancar l'acte, vale? Perquè en aquest cas, aquesta activitat que volem preparar... volgudament no volíem que fos una activitat de nosaltres toquem, vosaltres ens escolteu, no? Llavors, per això és participativa, no? I on te col·loquem a l'alumne en un altre lloc, de que també fa com de profe amb els ciutadans nous que vinguin, que vulguin ballar o que vulguin tocar algun instrument, doncs que els alumnes ens ajuden a explicar com es balla, ens ajuden a explicar com es toca un trombó, no? I d'altra banda, sí que volíem, com a cosa final, sí que fer una petita actuació res de 3 cançonetes amb el conjunt de vent i percussió i també altres alumnes que també se sumaran en aquesta actuació.
L'objectiu és fer una gran festa per celebrar aquests 15 anys. En quin moment es troba ara a l'Escola Municipal de Música i Dansa, Oriol?
Doncs bé, estem en un moment de bona salut, en un moment que jo penso que és un fet de que l'Escola Municipal de Música i Dansa s'ha consolidat al municipi i que té un públic, que té una gent que hi creu, que l'estima, que en fa ús i que després també, evidentment, té un retorn social, no? Com per exemple va ser amb la setmana passada que vam fer una cantata amb 250 nanos, una cantata que vam organitzar des de l'escola i multidisciplinar, amb els ballarins que ballaven amb dansa, amb els músics que tocaven en directe, amb els cantaires que tocaven, amb el text que narràvem, i que vam fer una cantata amb les 7 escoles de primària. Jo penso que són aquestes també activitats que donen molt de sentit a un servei públic com el nostre.
I a més, una escola municipal de música i dansa que habitualment surt al carrer, que no només es queda a l'aula, sinó també surt a fora amb activitats molt diverses. Col·laboreu amb la Fira de la Primavera, amb les activitats de Nadal, però també hi ha altres activitats com la que comentàvem abans, no? De posar aquests instruments en diferents llocs de Sant Andreu de la Barca perquè la gent pugui participar o les diferents audicions que també heu fet en el casino, a la mateixa escola, evidentment, però també n'heu fet en el casino o en el teatre.
Totalment, no? Jo penso que és 360 graus en tots els sentits, és a dir, un, que l'Escola Municipal de Música i Dansa no és una escola infantil, sinó que és una escola que dona servei a tota la ciutadania, des d'alumnes, des d'embarassats, des de nadons, des de petitons, a alumnes de 80 anys que venen encantats, i això creiem que és superimportant i necessari. I per l'altre costat, el que dèiem, de que no només es dona servei als alumnes que venen, sinó que s'intenta fer una activitat exterior. Aquest any, per exemple, com a novetat, doncs vam fer tot el tema de les fires de Nadal, que vam anar a tocar 3 dies en un punt on es feien els fanalets i també hi havia una actuació hi havia actuacions de la nostra escola. I doncs sempre volem, no? Sempre volem fer coses i participar, i anem al casal de la gent gran, i anem a les residències, i anem a fer la cantata, i aquest any anem amb el ballet de dansa de l'escola, anirem als instituts a fer una xerrada i després els instituts vindran a veure l'espectacle preciós que fan des del ballet. Vull dir que sí, nosaltres tenim claríssim de que som escola, però som cultura també i volem fomentar que tothom tingui accés i pugui participar amb la música i la dansa, no?
Això també va molt bé de cara als alumnes, de que puguin actuar davant d'un públic, no?
Totalment, i que puguin actuar en diferents contextos, no? També, des d'un dia que actues al teatre, que tens un escenari molt gran, molt bonic, amb llums, a que després puguis actuar al cap d'uns dies al carrer, no? Perquè també jo penso que és el bonic també de que, també, i educativament, no? També de que això, de que tastis diferents escenaris, diferents realitats, i que totes són boniques i totes tenen impacte en els alumnes i en la ciutadania.
Al marge, si després es volen dedicar professionalment a la dansa o a la música, no?
Sí,
però sobretot que gaudeixin, no?
Totalment. O sigui, jo penso que l'objectiu és el present, no? Sense deixar el futur, però l'objectiu és el present. És a dir, el nostre objectiu és que... Poder el més important és l'amor, no? L'amor cap a la música i l'amor cap a la dansa, no? I el gaudir... i el fer un coneixement, perquè som a escola, o expliquem de quina manera es pot fer bé, però sempre amb el gaudi, no? I si després algú s'hi vol dedicar, evidentment també l'ajudarem amb tot el que puguem, no? I ja passa, molts, per exemple, molts ballarins nostres que han anat a l'Institut del Teatre i que estan estudiant allà, i amb música, doncs, gent ja que està fent proves del superior, o gent que ja l'ha fet, no? Vull dir, i tant.
O grups de música que han sorgit a través de l'escola, com les Polos,
i tant,
no?
I tant,
per posar un exemple, no?
I tant.
Quants alumnes i professors teniu actualment?
Mira, ara mateix la plantilla és de 17 professors, i també hi ha un conserge, hi ha una administrativa, i d'alumnes estem o de les 285 de música i dansa.
Està prou bé.
Sí, els números són molt bons. Jo penso que sí, que podem estar molt, molt contents. A part de tota la feina que hi ha de tallers, també, que també aquest any hem fet un fotimer, tallers de nadons, tallers de piano per no pianistes, tallers de coreogràfics, tallers de tècnica de dansa, tallers de tècnica de dansa, què més? Tallers de producció musical, tallers de necessitats educatives especials, que aquest any ho hem engegat i l'any que ve ho farem permanent ja. Vull dir que sí.
A part de tota l'oferta formativa que actualment existeix, no? Que és molt variada.
Sí, la forma que sempre exacta, sí, que és des dels 3 anys fins a dalt, i de dansa a partir de predansa que fem a partir dels 4 anys, i sí, que aquí, evidentment, qui vulgui i vol entrar. I ja en una altra entrevista ja et comentaré les novetats que tinc per l'any que ve, també acadèmiques, que sempre també ja ho anem pensant.
Avui l'objectiu de l'entrevista és aquests 15 anys de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca. Ho celebra dissabte 20 d'abril, de 10 del matí, 1 del migdia aproximadament, amb aquests tallers, amb aquests 6 espais en el Parc Central, on no només estan convidats els actuals alumnes de l'escola, sinó que està convidada tota la ciutadania, perquè també podrà participar de totes aquestes activitats, perquè l'objectiu és fer les activitats entre tots.
Exacte, sí. Aquí és un dia perquè tots ho compartim, perquè tots fem música i dansa, perquè la gent vingui perquè estiguem plegats celebrant el 15 aniversari de l'escola, però sobretot fent art i fent cultura i gaudint de la música i la dansa junts.
Potser d'aquí surt alguna vocació, eh?
Home, i tant, segur que sí. Hi ha moltes d'amagades.
Oriol Cusó, director de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé dissabte en el Parc Central amb la celebració del 15è aniversari de l'Escola Municipal de Música i Dansa. Recordem, des de les 10 del matí fins a la 1 del migdia.
Moltíssimes gràcies, Jordi, i res, això, animar tothom a que vingui, que en tenim moltes ganes.
A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
La colla de Diables de Sant Andreu de la Barca ja ho té tot a punt per al correfoc d'aquest dissabte, correfoc de Sant Jordi, i on també tenen preparat un acte especial. Ens acompanya Enrique González, que és el president de la colla de Diables de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
Molt bon dia, Jordi.
Bé, per aquest dissabte suposo que tot a punt per aquest correfoc de Sant Jordi, que sens dubte serà, doncs, com sempre, especial, no?
Bueno, és el nostre 29è aniversari, per lo qual sempre és una data especial per la colla. A més, aquest any tornem a portar una colla convidada per gaudir una miqueta més del correfoc, que feia molts anys que no venia ningú, i amb molta il·lusió i moltes ganes.
A les 8 començarà, doncs, la batucada a càrrec dels grups de percussió de la colla Diables de Sant Andreu de la Barca i també de la colla Diables de Pineda de Mar. Aquesta batucada a les 8 a la plaça Federico García Lorca, no? Serà l'inici d'aquest correfoc.
Sí, com sempre farem la cercavila des de la plaça fins a l'Ancel Clavé, fins a la Porta del CRA. Allà tindrem preparat el típic teatre, el tradicional teatre de Sant Jordi, que aquest any, com sempre, serà diferent a altres anys. I a l'acabar el teatre doncs, començarem el correfoc.
En aquest teatre on intenteu explicar la llegenda de Sant Jordi, però a la vostra manera, no?
Bueno, la llegenda de Sant Jordi ja se sap que cada any té alguna variant o alguna novetat. I aquest any doncs, també tindrem novetat. I jo penso que, tot i que la gent hagi vingut cada any, jo penso que aquest any ha de venir perquè hi ha sorpresa.
Quan parlem d'una sorpresa en aquest teatre que fareu abans de l'inici del correfoc, què ens pots explicar, Enrique? Algun detall, alguna pista, va.
Bueno, a veure, ja, com sempre, el que és l'argument és clar, però la història ja se sap que depèn del dia pot variar. I després, aquest any, la composició estètica és diferent. Hem fet una cosa nova, a veure com surt.
Com sempre que vosaltres feu aquestes obres de teatre, tenint en compte que sou una colla de diables, podem dir que aquí gireu una mica la història i el drac sol quedar força bé, no?
Home, aquí tothom sempre queda bé. Sempre. Nosaltres intentem que tothom surti ben parat d'aquesta història. Però sí, el nostre drac sempre el cuidem molt.
29 anys d'història de la colla de Diables de Sant Andreu de la Barca, que va iniciar la seva trajectòria precisament amb un correfoc de Sant Jordi. Us acosteu ja als 30 anys, eh?
Ens acostem als 30 anys. De fet, el que hem volgut fer amb aquest correfoc d'aquest dissabte és donar una mica el tret de sortida a una mica de revenja, no? Perquè no vam poder celebrar el 25è aniversari i llavors la nostra idea és començar-ho a celebrar ja. O sigui, per això hem portat una colla convidada. La nostra intenció és poder portar una colla convidada a cada correfoc d'aquest any i així ens començar a fer una miqueta de festa.
Per tant, no serà en un dia concret, sinó que anireu fent en diferents actes aquesta celebració dels 30 anys.
Bueno, la idea és començar a celebrar-ho ja, per si acaso, no sigui que ens torni a passar com el 25è aniversari, i acabar la celebració pues amb el correfoc de Sant Jordi de l'any que ve.
Doncs això serà el 2025, eh? De moment estem al 2024 i aquest dissabte, 20 d'abril, tindrem doncs, aquest correfoc de Sant Jordi amb la colla de Diables de Sant Andreu de la Barca, amb la presència de tota l'entitat, no?
Sí, un centenar de socis ja han confirmat l'assistència i, com sempre, serà tot un espectacle.
Doncs a gaudir d'aquest correfoc d'aquest dissabte, que hi haurà aquesta prèvia amb la batucada i després, amb aquest teatre on s'explicarà, doncs, en versió Colla Diables, la llegenda de Sant Jordi. Enrique González, president de la Colla Diables, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé aquest correfoc el dissabte.
Moltes gràcies a tu, Jordi, i us esperem a tots el dissabte.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
I la plaça Font de la Roda acollirà aquest diumenge l'acte central de Sant Jordi. Serà a partir de les 10 del matí amb la presència de més d'una desena d'entitats, la 25a trobada de puntaires, la ballada de sardanes, xocolatada popular i també tallers infantils. També en aquesta celebració s'hi suma a diverses entitats, com per exemple l'Associació Marandins, l'Associació de Veïns del Barri de la Solana, el Casal de la Gent Gran Maria Aurèlia Campmany, el Centre Cultural Andaluz, la Colla Diables de Sant Andreu, l'Esplai Pingüí, l'Hermandat Nostra Senyora Virgen del Rocío, la Penya Barcelonista de Sant Andreu a Barca, la Plataforma per la Igualtat, Protecció Civil, Sant Andreu amb tu o la Societat al Casino. Haurà, com dèiem, la 25a edició de la trobada de puntaires que organitza el Casal de la Gent Gran, concretament el grup de puntaires, xocolatada per a tothom, tallers infantils a les parades de les entitats i la ballada de sardanes amb la Copla Ciutat de Terrassa. I diumenge, com dèiem, a Sant Andreu de la Barca, doncs l'acte central de la celebració del Sant Jordi 2024 a la ciutat. Durant aquests dies, també des de l'Ajuntament, s'han anat amagant 12 llibres per als diferents barris de Sant Andreu de la Barca. El primer que el troba, el primer que es queda, aquests llibres que s'han repartit, com dèiem, amb els diferents barris de Sant Andreu de la Barca, una de les novetats del Sant Jordi 2024, que també ha comptat amb presentació de llibres i també hores del conte.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
Una de les últimes informacions de l'InfoSap d'avui és la previsió del temps de cara al cap de setmana amb Carlos Lara de MeteoSap.
Vamos a empezar con poquita cosa que comentar. Hoy viernes, mañana sábado, para empezar el fin de semana, tiempo tranquilo, estable, soleado, prácticamente sin nubosidad y evidentemente pues sin riesgo de precipitaciones ni hoy ni mañana. ¿Vale? O sea que el inicio del fin de semana sin ningún tipo de complicación relacionada con la meteorología. El domingo empezaremos a notar cambios en la situación porque, bueno, ya notaremos una jornada con muchísima más nubosidad, cielo cubierto gran parte de la jornada, incluso, pues fruto de esa abundante nubosidad, no se descarta que en algún momento se pueda llegar a escapar alguna gotita. Pero como decíamos que ha pasado esta semana, a priori en nuestra zona muy poquita cosa, fenómenos muy locales y, bueno, pues que podríamos decir casi que anecdóticos y que no dejarán pues registros ni apreciables posiblemente, pero ese aumento de la nubosidad sí que será ya un indicativo de alguna manera de que, bueno, pues algo está cambiando, y eso que cambia es que ese aumento de la nubosidad vendrá ligado a la aproximación de una masa de aire frío, en este caso bastante más fría que la que hemos tenido esta semana, y que provocará pues un cambio de tiempo. Sobre todo a partir pues últimas horas del domingo y inicio de la próxima semana, donde pues sí que las precipitaciones podrían ser ya más significativas y ya si dejar registros pues veremos si muy abundantes o no tanto, no parece que muy abundantes, pero bueno, ya por lo menos que sí que notemos que está lloviendo a principios de semana. Ha ido cambiando la situación. Hablabas de que íbamos a comentar tema de San Jordi. Días atrás nos marcaban que ese cambio de tiempo, esas precipitaciones podían afectarnos, sobre todo lunes y martes, precisamente, día de San Jordi. Las últimas salidas, que prácticamente he podido mirar esta mañana, nos concentran más las precipitaciones. Hablo de nuestra zona, últimas horas del domingo, ya madrugada, gran parte del lunes, y con un salto dejando un poquito de lado el día de San Jordi, volverían a reactivarse el miércoles. Pero eso lo comentamos ahora. Y ya te digo que han ido cambiando porque en otros momentos nos marcaban quizá más lunes y martes. Con lo cual todavía lo vamos a dejar ahí un poco en toca seguir la situación porque es así, porque ha ido cambiando últimamente. Pero que tengamos presente que a últimas horas del fin de semana, inicios de la semana que viene, cambia la situación y las precipitaciones pues pueden afectar.
Amb la previsió del temps de cara al cap de setmana, posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com, a través de les xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram i també a través del nostre canal de WhatsApp.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.